Tot costa.
El genoll de Gavi no acaba de girar rodó. Un problema per l'equip, que perd momentàniament un recanvi de luxe al mig del camp, però sobretot una mala passada pel nano en l'inici de la temporada que l'havia de permetre recuperar el centre de l'escena.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 8 de setembre de 2025, dia de les Mares de Déu trobades. Per tant, si veieu alguna Núria, alguna Meritxell, com Núria de la Fuente, la podeu felicitar, i també podeu felicitar Gerard Autet, que avui és el seu aniversari. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tots els natalicis, què ens expliques?
Doncs mira, que el Barça farà oficial demà on es juga el Barça-València d'aquest diumenge.
Sí, sí que seria una efemèride.
Sí, tot apunta que serà Johan Cruyff, però vaja, que el Club Blaugrana rep demà una delegació de l'Ajuntament de Barcelona per mirar d'aconseguir el permís de fer-ho al Camp Nou, en qualsevol dels casos. Tot plegat a la línia dels últims dies, doncs a l'espera de saber què decideix el club i quan ho fa oficial. Aquest partit, recordem-ho, diumenge a les 9 del vespre. Encara en clau blaugrana, pendents de la infermeria. Ara de seguida la Laia Tudela ens explica l'abast de les molèsties que fa dies que arrossega Gavi i que afecten un menisc. Si el tractament conservador que li apliquen no funcionés, hi ha risc fins i tot de quiròfan. I Frenkie de Jong ha tornat lesionat de la concentració a Holanda. Té una mínima lesió al múscul obturador extern de la cama dreta. Vaja, sembla, és dubte seriós, sembla bastant difícil que pugui ser aquest diumenge contra el València. Per cert, que els partits internacionals, Espanya va golejar ahir Turquia 0-6 amb dos gols de Pedri, un especialment maco des de fora de l'àrea, i una selecció espanyola amb diversos jugadors del Barça que podríem dir que s'està passejant per aquesta classificació pel Mundial.
Jo us ho vaig avisar divendres, que ho havien de fer expressament per no anar-hi, sí. I seria la confirmació. A part dels dos gols, partidars de Pedri, confirmant el seu estatus de, si no el millor, un dels millors migcampistes d'Europa. També en parlarem enmig de tanta infermeria en l'arrencada del Tot costa d'avui.
I encara en futbol sí que hi ha hagut jornada de la Lliga F després de...
Vamos 500 años.
I encara se'ns disparen les apps. Sort que a tu se t'ha disparat la de Catalunya Ràdio.
No, però... No, no. Ah, s'ha disparat la de Catalunya Ràdio?
Sí, sí, sí.
Ah, no, no, és que el que tinc aquí, diríem, és el partit d'hoquei patins, que ara tant parlarem. Vull dir que pensava que era això, la transmissió d'aquest partit. Bé, en tot cas, encara en futbol sí que hi ha hagut jornada de la Lliga F. No hi ha hagut jornada de primera masculina, però sí femenina. I després de dos partits, de dues jornades, el Barça és líder amb 6 punts, compartint posició amb l'Atlètic de Madrid. Ahir les blaugranes van golejar l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés, 1-8 amb un gol espectacular de Patrick Guijarro des del mig del camp, esvaint els dubtes d'aquesta plantilla d'aquest Barça un punt minsa respecte al nombre d'efectius. El Badalona va guanyar el camp del Granada per 0-2, suma 4 punts, i l'Espanyol va empatar a casa amb el Deportivo, sumant el primer punt. Un sol punt també té el Madrid, que va perdre el derbi madrileny, i per tant, després de dues jornades de competició, ja és a 5 punts del Barça.
És a dir, que si el Barça havia de tenir algun problema, no serà la Lliga, serà...
Exacte,
probablement...
Sempre dèiem, clar, però és que pot tenir una punxada, doncs...
Sí, doncs ara ja en pot tenir dues.
En pot tenir unes quantes de punxades, perquè...
Això, donant per fet que el rival és el Madrid, i no l'Atlètic de Madrid, que és el que sí que suma 6 punts. Després la Ruth Vila ens prepararà un informe d'aquest inici de Lliga F i ho comentarem amb els nostres col·laboradors i en particular amb la Marta Corredera.
I l'Ajuntament de Lleida ha presentat diversos escrits al jutjat de la ciutat en què demana que el Lleida Club de Futbol deixi d'utilitzar el camp d'esports. Segons la Paeria, el Club Blau ja no necessita aquesta instal·lació després del descens a tercera. I ara mateix, òbviament, hi ha discrepàncies entre tots dos. El Lleida lamenta, considera greu que no s'hagin tingut en compte els acords assolits recentment amb l'AEM i l'Atlètic Lleida, els altres dos clubs que utilitzen l'estadi.
Ho dic en la distància, però aquest moviment confirmaria totes les sospites que tenien el Lleida, ja no sé com es diu, si club de futbol esportiu o com es digui ara mateix, en què l'Ajuntament no remava precisament a favor, la paeria no remava precisament a favor, però vaja, en fi, veurem com es resol, esperem que de la millor manera per a tots els clubs que necessiten el camp d'esports.
I en bàsquet, Joel Parra i Willy Hernán Gómez han tornat a la disciplina del Barça després de participar a l'Europeu amb Espanya. Esperarà una mica més Darío Brizuela, a qui han confirmat una contractura muscular als isquiotibials.
Pel que semblava, sí. Poca cosa.
Encara sort. I demà comencen els quarts de final de l'Eurobàsquet, amb la sorpresa del cap de setmana, que Finlàndia va eliminar Sèrbia. Per cert, el seleccionador alemany, el català Àlex Mumbrú, ha confirmat que finalment sí que dirigirà el seu equip, tot i passar una infecció al pàncreas.
Sí, és que la Federació Alemanya ha fet un comunicat un punt estrany, ha generat confusió, però després l'Ernest Macià vindrà a explicar-nos que no, que Mumbrú no se'n va de l'Eurobàsquet, on, per cert, també és sorpresa el KO de França a mans de Geòrgia. Vaja, Sèrbia i França passaven per ser dues de les principals favorites i ja no hi són.
A la classificació mundial de tennis, Carlos Alcaraz ha recuperat el lloc més alt després de guanyar la final del US Open davant Sinner per 3-16-1. Amb només 22 anys, Alcaraz ja suma 6 tornejos de Grand Slam i torna a ser el número 1 del món. El cap de setmana en què Marcel Granollers ha guanyat el torneig de dobles d'aquest Open dels Estats Units fent parella amb Ceballos.
Alcaraz i Sinner ens van regalar una final de Roland Garros igualada, més no poder, i a partir d'allà s'ho tornen. A Wimbledon va arrasar a Sinner i ahir a Nova York el va atropellar Alcaraz. Ho comentarem tot plegat i, com sempre, amb l'Àlex Corretja.
En ciclisme, a la Vuelta, jornada de descans, Vingegaard continua com a líder de la general, seguit de Joao Almeida a 48 segons i de l'anglès Tom Pidcock, tercer, a 2 minuts i 38 segons.
Avui no han fet caure cap corredor perquè és etapa de descans.
I en hoquei patins, que és el que comentaven, ja ha començat a Portugal l'europeu femení. La selecció espanyola està jugant hores d'ara amb 9 jugadores catalanes contra França. I quan queden uns 14 minuts van guanyant 6-0. Per tant, crec que aquí no hi ha dubte de la victòria. Espanya que ha guanyat els últims 7 europeus disputats. Ho comentàvem aquest divendres passat amb l'Aina Florenza. Sembla, tot fa pensar que caurà el vuitè, però evidentment hi ha altres seleccions probablement més potents. Bé, que França.
De moment el més difícil ja s'ha fet.
Té 14 minuts i en queden 10.
Perfecte.
Perquè acaba el partit.
Però continuem guanyant 6-0.
Sí, continuem 6-0.
De moment el més difícil ja està fet, que era arribar a Portugal, perquè l'Aina Florença ens va explicar que viatjaven el dia abans. Jo crec que deu ser l'única selecció que viatja el dia abans d'un gran torneig. Han arribat, ja estan jugant i, com això és menys notícia, estan guanyant. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
De Jong és, ho deia ara els titulars, De Jong és dubte seriós pel Barça-València i us preguntem, aprofitant doncs que probablement diumenge haurem de veure Caçador de mig centre, quin mig centre del Barça us agrada més? No de cara a aquest Barça-València, sinó en general, quin mig centre del Barça us agrada més? Per tant, teniu tres opcions, Frenkie de Jong, Caçador o Marc Bernal. Quin d'aquests tres migcentres us agrada més pel Barça? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials, perquè, com sempre, la Sònia Olert hi estarà ben pendent.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Daniel de Sanabra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Tot en ordre?
Tot en ordre.
Sí, m'agrada. Senyora Marta de Corredera, bona tarda.
Bona tarda, Jordi de Costa.
Tot bé?
Sí, molt bé.
Sí, m'agrada. Senyor Marcos de López, bona tarda.
Bona tarda.
Bé?
Fantàstic.
Així m'agrada.
Fantàstic.
És increïble començar un programa en què tothom està bé, fantàstic.
Jo estic sorprès perquè el Barça es precipita anunciant ja demà el camp al que juga. Jo crec que hi ha dies.
Hauria de meditar
dissabte,
primer.
Dissabte, diumenge, a la tarda, vull dir, ho podrien anunciar. Em sembla excessiu.
Ara que s'ha posat de moda, ara que s'ha posat de moda presentar futbolistes que ja han debutat,
podríem
que
anunciar
no sigui que ho anunciïn
després,
dimarts vinent.
O acomiadar futbolistes que ja s'havien acomiadat.
Però això va ser atendre les peticions del tot costa, això i això dic, ens agrada.
Això ho dic.
Aquí Oriol Romeu. Expressem una inquietud i el club és sensible i diu, doncs, escolta, potser no ho hem fet del tot bé, o amb despistades va traspreparar el comunicat i el van fer, i rectificar sempre està bé si és que un considera que s'ha equivocat. Vinga, que el Dani té ganes de parlar de l'estadi, estic segur que el Marcos i la Marta tenen ganes de parlar, a part d'això també, de futbol, així que no perdem més temps. Tira-se.
Tot costa una dècada. Tot costa.
Hola, amigos.
Hello, Mats.
Catalunya Ràdio, say hi to Jordi and Sonia.
Hi, Jordi and Sonia.
Els esports a Catalunya Ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sonia Gelmà. It's early morning yesterday. I was up before the dawn. No, I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say.
De seguida arribarà la tornada d'aquest superhit del Supertramp, Goodbye Stranger. Punxem avui en homenatge a la mort de Rick Davies, ho dic bé? Un dels cantants de Supertramp. Ara vindrà la tornada, que mola molt. Cara de... tampoc tant.
Això és aquesta, la tornada?
Aquesta. No, ara farà un falset, allò que estava tan de moda, ja veurem.
Espero que ho facin millor.
Sempre molt escoltar el Supertramp. A la Laia Tudel no, perquè la Laia té un esperit juvenívol i li agrada centrar-se en el segle XXI, però...
Que
en sabem de música, vivim ancorats en
sí,
el segle XXI.
Sí, sobretot que els que són joves també els poden agradar els clàssics. Jo no dic... No, però m'has fet una expectativa
tu,
aquí de la tornada.
Jo no estava parlant dels joves, estava parlant de tu concretament, sí, no? I tu sents un...
Que no són joves. Saps qui toca avui a Barcelona? Això t'encantarà, Costa, perquè sé que ets un gran fan. El programa musical del Tot Costa... Quevedo.
Home.
Sé que n'ets un gran fan, jo t'he vist cantar la seva famosa cançó i a la Tudel també.
No sé mai si el bo és Quevedo o Bizarrap.
Quevedo és el de Quédate.
Però
Quevedo és el canari.
No,
Quevedo és el canari.
Sí, no, però vam fer una cançó junts, que és aquella que tu vas descobrir aquí al Tot Costa quan ja feia un any que aquesta cançó...
Sí, la que després els argentins ens la van fer avorrir al Mundial, no? O no? Ja està, no?
Els argentins ens la van fer avorrir?
No,
jo deixaria els minuts musicals. La que tu dius del Mundial,
mítica...
No,
muchachos,
no, però
sí.
A part...
No.
Aquesta no. I a mi em sona.
Si tu creus que d'això és això, Costa, els altres que el donin vals.
En fi, ja hem cobert...
Ve a arbusar que d'això en sap i...
Confirma que sí, que tens raó.
I ens mira amb cara de què feu, calleu.
Ni que sigui d'això. En fi.
Una cosa, avui també Santa Ares.
Sí, senyor, una de les verges trobades, sí, senyor. Fas bé. Mira, ho he llegit aquest matí i he pensat, ho diràs, perquè
doncs
tindràs contenta la... No ho he dit. No ho he dit perquè teníem altres qüestions, com Supertramp sobre la taula. Va, parlant de coses sobre la taula, i aquesta és desagradable, és la lesió de Gavi. La Laia Tudel ja ens explicava ahir al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos que el que inicialment ens van vendre com un petit contratemps en un entrenament és més que això.
Sí, a veure, el club sempre ha estat parlant de molèsties, que es va lesionar, recordem, Gavi, fa 10 dies, divendres passat,
l'altre, bé, fa 2 dies a l'entrenament del...
Divendres 29, no?
Exacte, fa 2 dies a l'entrenament del Barça, allà va tenir una rebrincada molt forta al genoll dret, que és el genoll que es va operar a Gavi fa 2 anys. Es van espantar molt al principi, les primeres proves, però de seguida van descartar el més greu, que era, que seria un trencament de lligaments, per tant, tothom es va tranquil·litzar, però la zona estava molt inflamada i, per tant, van haver d'esperar unes 24-48 hores a veure realment què és el que tenia afectat. Quan va baixar la inflamació va ser quan van veure que la plàstia no estava trencada, que seria com la cicatriu, com allò que es va trencar i van cosir, que era el més greu que hauria pogut passar, per tant, no va haver-hi aquesta recaiguda, però en canvi sí que tenia afectat el menisc. En aquell moment el club va fer un comunicat parlant de molèsties al genoll dret de Gavi i que l'evolució marcarà la disponibilitat. El cert és que aquells dies ja, quan van començar a valorar, a veure aquesta afectació del menisc, valorant la joventut de Gavi, que és molt jove, i que la lesió era petita, opten per ser conservadors i, per tant, iniciar un tractament conservador. Ja fa dies que Gavi està seguint aquest tractament, que és punxar-se factors de creixement. En aquell moment, ja en aquells primers dies després de la lesió, quan a Gavi li plantegen aquest tractament que seguirà d'inici, li diuen, és un tractament que hauríem de seguir unes 4 setmanes. I en aquestes 4 setmanes vol dir que has d'estar 4 setmanes segur? No, potser si tenim sort i es regenera abans, doncs mira, perfecte, tornaràs abans. Si no, doncs tenim fins a 4 setmanes. I som en aquest punt, ara mateix quedarien doncs, unes 3 setmanes, una mica menys, potser, d'aquest tractament. Bé, més o menys, aproximadament.
Sí, és veritat, tens raó que som en una i mitja ara...
Sí, però com que no va començar just el dia que es va lesionar, sinó més endavant, bé, quedarien les 3 setmanes. I en tots aquests dies el que fan és valorar el dolor, sobretot, i les sensacions del jugador, i anar mirant, diríem, minut a minut, pràcticament, com està aquesta lesió. Per què? Doncs perquè si aquest tractament conservador no funciona, el que hi ha sobre la taula, i que això el jugador ho sap perquè se n'ha parlat, és l'artroscòpia, és a dir, que passa per quiròfan. Com que és una lesió que no és molt greu, l'artroscòpia també seria menor, però tot i així es passa pel quiròfan i això voldria dir doncs, més setmanes de baixa. Ara mateix està amb aquest tractament conservador, confiant, evidentment, per part del jugador sobretot, lògicament, i del cos tècnic, que això solucioni aquests dolors i aquestes dolors, sobretot, que té el genoll i aquesta afectació al menisc. El que passa, que també és cert que el que transmet des del vestidor blaugrana i també el cos tècnic, és que diríem que en breu no l'esperen a Gavi. Que si regenera ràpid, perfecte, la millor notícia per tots. Però les sensacions que es transmeten des de dins és que, bé, a poc veurem si això funciona i si no, evidentment, doncs l'opció de l'artroscòpia, que sempre és en última instància, però que hi és.
En tot cas, dius, no l'esperen aviat i parlaves d'aquest tractament de 4 setmanes, vaja, podem donar per fet que en el millor dels casos, i seria una bona notícia, al setembre no hem d'esperar Gavi.
Sí, no, sí, és que clar, em fa mal dir perquè, ja, perquè no sabem.
Si,
perquè,
si va molt bé, clar, tornarà abans, però el càlcul
però
raonable...
Però d'aquesta manera, tractant-se del mateix genoll que es va operar...
Per no hi ha pressa, etcètera.
No, no hi ha pressa, però que per molt que regeneri ràpid, després hauria de començar a entrenar, assegurar-te bé del genoll, vull dir que sí, en aquest mes de setembre, en principi, Gavi no l'esperen.
Molt bé, a part d'això, com que les desgràcies no venen mai soles, la segona és molt més lleu, però Frenkie de Jong ha tornat lesionat d'Holanda.
Es va lesionar amb els Països Baixos. Allà ja li van fer les proves, els metges, i allà ja van detectar la lesió que tenia, una petita lesió muscular. Va tornar cap a Barcelona i aquí el que han fet és confirmar el que ja van dir els metges de Països Baixos i fer un comunicat que l'han fet fa poca estona. Realment el comunicat parla de mínima lesió al múscul obturador extern de la cama dreta, zona del gluti. Mínima lesió... No recordo, petita lesió, potser sí, mínima lesió, no recordo gaires comunicats explicant així una lesió. És a dir, jo crec que és una, diríem, una situació física de De Jong, que potser en un altre moment es diria molèsties, aquí diries molèsties, i que en aquest cas doncs, han preferit, pel que sigui, fer aquest comunicat amb aquesta mínima lesió. Això ens situa en què és dubte molt seriós pel partit de diumenge. Potser, segurament, veient la mínima lesió, pensaries que podria estar disponible, que si fos un altre partit estaria disponible.
Si fos la final de la Champions la jugaria, si no, havent-hi Newcastle
però,
dijous vinent...
Sí, segurament ja hauríem de mirar cap a Newcastle i més també tenint en compte que De Jong, amb les lesions que ha patit, encara que no siguin musculars, que han estat de turmell, és un jugador que s'assegura molt, que es mira molt el seu físic i s'assegura molt abans de...
I fa ben fet.
Sí, sí, abans de jugar i per tant, doncs per això ens situen amb aquest comunicat ja com a baixa pràcticament segura per el partit de València.
Molt bé, doncs De Jong segurament no hi serà contra contra el València. Gavi, amb tota seguretat, no hi serà contra el València. Com que la qüestió de De Jong és mínima, ens centrarem, si us sembla, amb Gavi, que té aquest punt que per l'equip, evidentment, no ajuda a tenir una baixa, i més una baixa tan oberta que depèn primer conservador, si va malament, vull dir que anant bé pot ser poca cosa, però anant malament pot no ser poca cosa. A mi m'amoïna més el jugador, perquè l'any passat, com qui diu, va ser una temporada de reentré després de la lesió gravíssima de genoll, i jo mirava la temporada de Gavi, partint com a suplent em fa l'efecte, però me la mirava com... Crec que és la temporada en què hem de començar a veure on pot ajudar-te més Gavi, si aconseguirà fer-se un lloc a l'equip titular, perquè és evident que Flick el té en bona consideració. Començar amb aquest contratemps, òbviament, no és una bona notícia.
El més important de tot, com tu dius, és el jugador, i és que torni a ser el que era. I s'ha de fer tot el necessari perquè torni a ser el que era. Si és tractament conservador, és tractament conservador. Si és passar pel quiròfan, passar pel quiròfan. I si és, escolta, Gavi, t'esperem la temporada 2026-2027. Doncs això, estic exagerant, però vull dir, si se li ha de donar una temporada sencera perquè descansi, perquè faci tractament, perquè recuperi, se li ha de donar. Crec que el Barça s'ho pot més o menys permetre en la posició en la que juga Gavi, perquè va bastant sobrat. El Barça finalment no s'ha venut Caçador, hi ha De Jong, no avui perquè està lesionat, però en condicions normals hi és, hi ha Marc Bernal, hi ha una sèrie de futbolistes. El Barça es pot permetre donar-li temps a Gavi, però per mi ha de ser la prioritat, i no ens en recordem, però va haver-hi un moment que es feien, queda una mica enrere, però es feien debats, no sé si en aquest programa, però jo he estat en programes on es preguntava qui us agrada més, Gavi o Pedri, i estava igualat. Ara sembla un insult, ara sembla una bogeria, però hi havia moments en què estava igualat, i aquell Gavi tan potent que va aparèixer, que va irrompre, seria el verb, no l'hem tornat a veure. I a mi em sap greu, i començo a tenir dubtes de si el tornarà a veure. És molt jove, falta molt, però sobretot el que s'ha de fer és no forçar res. No crec que al Barça li depengui ni guanyar la Lliga ni guanyar la Champions de tenir Gavi aquest any al 100% i forçant la màquina. Per tant, jo no forçaria absolutament res.
Estic d'acord amb tu en tot, eh? Només afegiria, perquè jo va comentar el Delmas al club i jo no hi havia pensat, és a dir, a mi quan em diuen Gavi pot estar X temps aturat, penso, home, per l'equip no sembla un drama, però és veritat que pel descans de Pedri segurament aquí sí és la millor alternativa que tens. Pot fer De Jong també, sí. I quan torni Bernal potser també ell, però així d'entrada, Pedri, que l'any passat el vam exprimar fins al final, bé, perd el recanvi és natural.
Vaig demanar moltes vegades descans per Pedri, tothom em va dir, començant per l'entrenador del Barça, que Pedri necessita jugar, que ella, això es deia també molt de Messi, no? Que ella, sí.
I de Koundé també, i al final arriba al final de temporada i l'has de canviar la pròrroga de la final de Copa perquè no patifava. Jo, això de que és que jugant no es lesionen, està molt bé, però en fi. Sí. Marcos, Marta, com ho veieu?
Per mi el més preocupant és la persona. O sigui, en aquell moment és pensar en Gavi, pensar en el que és el millor per Gavi, sobretot perquè era una temporada i serà una temporada molt important on juga Gavi, mig centre...
Per definir on jo estic d'acord. Per definir la seva carrera, clar, per dir-ho d'alguna manera.
Que és Gavi, o sigui, ja sabem que és un gran jugador, que té la possibilitat... I Gavi no és agressivitat, Gavi no és només força, intensitat, no. Gavi és un gran jugador perquè té qualitat, té intel·ligència tàctica, i per mi aquest és el problema, que comença una nova temporada i de sobte pares. I pares per una lesió que és preocupant, sigui el tractament conservador o que tingui passat per quiròfan, perquè és el mateix genoll. I això, vulguis o no, el teu cap ho tens. I Gavi segur que ho ten. I per això és molt important, com deia el Dani, tranquil·litat, calma, pausa. O sigui, ja tindrà temps de jugar, si no és ara, després de l'aturada, octubre, novembre, perquè jo crec que el més important per al Barça és que Gavi torni bé. Però el més important per Gavi és que Gavi se senti bé. I si no, tindrem un problema molt, molt seriós.
No, és que no puc estar més d'acord. Tindrem un problema seriós perquè Gavi l'any passat ens la vam agafar com una temporada de retorn de la lesió, que òbviament saps que és una lesió important i que necessites el teu procés i el teu temps de tornada, però estareu amb mi que no vam veure en cap moment de la temporada el Gavi que volem veure o que vam veure abans de la lesió. I això ell ho sap. I això a ell li pesa mentalment. A mi em consta que la setmana passada estava destrossat. i me'n vaig més cap on deia el Marcos, que se l'ha de cuidar com a futbolista, òbviament, perquè té molta carrera o pot tenir molta carrera per davant, però Gavi necessita ara mateix que se'l cuidi molt com a persona i com a jugador, perquè està en un moment molt delicat mentalment, ha passat una lesió molt fotuda, molt llarga, on la soledat està molt present, i ara comences una temporada en la que tothom espera, tu mateix, el primer, que ha de ser important, que has de tornar a sentir-te bé, que has de deixar enrere molèsties que havies sentit la temporada passada perquè no rutllava gaire bé la cosa, i a la primera de canvi tornes a caure amb una lesió que l'estem passant una miqueta de puntetes i és un tractament conservador, però no deixa de ser una lesió important i un factor important, que està tocat un menisc. I això és un menisc de la cama operada, que ja hem vist en altres situacions, jo la primera, de companyes meves, que quan això passa després d'una operació important i d'una cirurgia important, has d'anar molt en compte, perquè és molt difícil de recuperar aquell genoll en un període molt curt de temps.
No va ser exactament el mateix, però si recordeu, Alexia Putellas es recupera del seu genoll. Mesos més tard té un cop també en un partit de Champions, que és cap a mitjans de novembre. Intenten recuperar-la. Són moltes setmanes de dir són molèsties.
Sí, és veritat, no recordava.
I l'acaben operant cap a finals de desembre perquè les molèsties no desapareixien. Una artroscòpia que, efectivament, acaben sent 3-5 mesos, crec que en parlava ahir la Laia Tudel. En el seu cas, tenia també afectat el menisc, tot i que crec que li van suturar, si no m'equivoco, el cartílag també. Però vaja, en qualsevol cas, va haver d'acabar passant per quiròfan després d'intentar primer un tractament conservador.
Això que seria una mala notícia, si el paral·lelisme es complís, també en seria una de bona, sí, perquè Alexia ha acabat recuperant el seu millor
nivell. I Alexia, d'edat, és més gran que Gavi. Li queden molts més anys de carrera.
Doncs mira, això per la banda que deia el Dani, de garantir que tornem a... que hi hagi Gavi per anys, aquest seria un paral·lelisme a la llarga, però seria bo, vaja, que es veiem. Cada cop que passa una cosa així, que vingui el fantasma de Lamine és una mica inevitable.
De Lamine?
De Tansofati. Sort que el Dani em reinterpreta. Dit això, i ara anar a De Jong. De Jong calculem que no hi serà contra el València, i anant a la pregunta que fem avui a la nostra audiència...
Ara mateix Casado.
Jugarà
Casado. Ara, a mi m'agradaria veure Marc Bernal, però l'hem vist tan poc...
Que de fet, és que no té ni l'alta.
No, per això, però dic en un futur.
Ah, ja.
En un futur. L'hem vist 3 partits al primer equip. Mm-hmm. I mira, i està en la mateixa situació que Gavi ara. Torna i té que tornar a poc, en calma, en tranquil·litat. Per tant, mira, Marc Casado, que molta gent volia que marxés, ara té l'oportunitat.
És veritat.
I, clar, molta gent, fora Casado. No, si hi ha temps, hi ha partits, hi ha moments per tots en aquest tipus de temporada i en aquest... Ara mateix és el mig centre titular del Barça. Mm.
A tu, no ara, que insisteixo, Marc Bernal està de baixa. A pes, entre De Jong, Casado i Bernal, el que t'agrada...
És que no he vist tant a Marc Bernal. O sigui, voldria veure més temps a Marc Bernal. El que vas veure de Marc Bernal en aquests partits va ser espectacular. Mm-hmm. O sigui, va ser una cosa increïble. Ara mateix De Jong, evidentment.
Marta?
Doncs Marc Bernal, al nivell que vam veure, jo em quedo amb Marc Bernal, per futur i pel complet que és. O sigui, jo vaig veure un Marc Bernal molt semblant a un Busquets. Uh-huh. Era la peça més semblant
dels tres, és el que més s'assembla.
Més semblant al Busquets que tant trobem a faltar al Barça. Per mi, i fixa't el que et dic, jo diria Marc Bernal, Casado i Frenkie.
Bé, queda clar que no està el club de fans de l'Holandès.
Jo sí que ho soc, jo desempato a favor de De Jong, perquè jo era dels que defensava Frenkie De Jong fins i tot quan no li anaven bé les coses, quan el club el volia empènyer. Ara és mainstream, no? De Jong ara no m'agrada. No, sí, però sí que estic d'acord amb la Marta, que entre Bernal i Casado, a mi, com a, clar, també em moc per intuïcions, perquè no tinc el mateix cos de treball. Vull dir, el que m'ha ensenyat Casado, o sigui, els partits que m'ha donat Casado, no me'ls ha donat Bernal perquè es va lesionar, però el que jo intueixo, la planta que té, tot, a mi m'agrada més Marc Bernal que Marc Casado.
Està clar que si la referència és Sergio Busquets, hem de tirar pel camí de Bernal, però a veure com ho ve la nostra audiència. Sonia Oleart, bona tarda.
Molt bona Bona tarda.
La pregunta de Jong és dubte seriós pel Barça-València. Quin mig centre del Barça us agrada més? No per jugar diumenge, eh? En general, la nostra audiència diu...
Amb un 68% caçador, 24% Bernal i 8% de Jong. Tot i que t'he de dir que molts oients ho enfoquen de cara al partit de diumenge.
Ja. Era el risc de plantejar aquesta pregunta.
No, però és que de cara al partit de diumenge només pot agradar a casa dos, perquè els altres dos no hi podran ser.
Clar, per això hi ha un mix en les respostes. Mira, el Francesc diu, Caçador ho ha fet molt bé quan l'hem necessitat, Bernal, els pocs partits que va fer, tenia molt bona pinta, crec que amb ells dos tenim la plaça ben coberta, no necessitem a De Jong, i jo me'l vendria. L'Alfonso diu, De Jong no m'agrada gaire, entre Bernal i Caçador dependrà de si Bernal té el mateix nivell d'abans de la lesió, que ho veig difícil. Per tant, en aquest partit posaria a Caçador. El Lluís Penya-Segat diu, Caçador per sortir del pas, tot esperant Bernal. El Càvic diu, sabia que el De Jong es trencaria més aviat d'hora que tard i que Caçador podria tornar a tenir oportunitat de demostrar que és molt millor que ell. Ja ho va fer l'any passat i ho pot tornar a fer aquest. El Toni diu, ara Caçador, De Jong, quan torni de la lesió i Bernal poc a poc perquè no li passi com el Gavi. L'any que ve ens podem quedar amb Caçador i Bernal. L'Àlex diu, el millor és Bernal amb molta diferència si no té cap problema amb la lesió i torna al seu nivell. En un o dos anys serà un dels millors migcentres del món, però ara mateix ha d'anar entrant poc a poc i jo en molts partits posaria abans a Caçador que De Jong. I acabo amb un punt d'humor, el del Quim Molins, que diu, De Jong és dubte pel Barça-València, igual que els socis.
Està ben jugat aquest paral·lelisme. Doncs la nostra audiència, que és fan de...
És una mica cruel, l'audiència, eh?
A mi em sorprèn.
És que la gent no recorda que vull dir, amb Caçador, que no és culpa de Caçador pobre, però amb Caçador l'equip, el Barça va tenir alguns problemes l'any passat, no per culpa de Caçador, però va coincidir en aquell tram, torna Frenkie de Jong de la lesió,
és veritat.
I el Barça fa un dels millors alguns dels millors mesos dels últims 10 anys.
També amb Caçador a l'equip
va jugar molt bé, al Bernabéu.
Va jugar de nassos, però vull dir que va haver-hi desfetes amb Caçador titular i va haver-hi grans partits amb Frenkie de Jong.
Jo crec que l'audiència val molt més enllà de lo que és...
El futbol.
Sí.
Al marge d'això...
Aquest estat... O sigui, és a dir, jo és el resultat que m'hauria esperat del setembre passat. Mm. Però amb el final de temporada que va fer Frenkie de Jong, jo pensava que havia aconseguit capgirar una mica...
Però jo estic d'acord amb la Marta...
També és veritat que venim de Vallecas, on de Jong no va estar bé.
Ja, com...
I aleshores la memòria recent...
És veritat.
Qui
va estar bé a Vallecas?
No, ningú.
Joan García
i una mica
Pedri.
Crec que, com la Marta, que de Jong va exaurir de tal manera la paciència i la capacitat d'espera dels culers que quan s'ha posat a un nivell més o menys esperable, ja ha fet tard i no hi ha manera...
No, però el nivell de Jong, com diu Dani, és espectacular.
Que jo no li discuteixo el nivell.
Els 4 o 5 mesos que ha fet finals de temporada...
Que jo no estic dient això.
Pregunta-li a Flick.
Jo dic que el que fa tard de Jong no és a jugar bé a futbol, que ho està fent i és important per l'equip, però sí que va tard per recuperar el cor de l'aficionat. I no és menor que de Jong encara no està renovat, que ho deia un oient, i segurament renovarà, però... Ara mateix, De Jong, el 30 de juny, deixarà de ser jugador del Barça.
Per felicitat d'alguns.
No sé si per felicitat d'alguns, això.
D'algunes.
Això ho ha dit vostè. Va, que hem d'anar a acabar al Brasil. L'entera del camí, el color del destí, passem al mar. I és que hem arrencat el programa amoïnats, molt amoïnats per Gavi, una mica amoïnats per De Jong, i ja posats, Joaquim Piera, corresponsal del diari Esport al Brasil, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ara ens amoïnarem per Rafinha, perquè què passa? Que el Brasil, com sabeu, tenia doble tongada de partits de classificació pel Mundial en aquesta aturada, que no servien per res perquè el Brasil ja està classificat, que divendres van derrotar Xile per 3-0 amb participació de Rafinha i que la matinada de demà, per tant, la matinada de dimarts a dimecres, jugant a Bolívia, que és, vaja, probablement la pitjor selecció una de les pitjors seleccions de Sud-amèrica, però, clar, Joaquim... és en altura i ja se sap que aquests partits són molt durs. Fa pinta que Rafinha haurà de jugar aquest partit o ara pinta menys?
Mira, Rafinha va entrenar dissabte, diumenge i aquest matí a la Granja Comerí. Els 3 dies va començar l'entrenament a la formació titular d'Ancelotti. però ara mateix hi hauria la possibilitat de que Ancelotti estigués recapacitant. Això, de fet, dirà l'11 titular quan arribi a Santa Cruz de la Sierra a Bolívia aquesta nit als jugadors, però ara mateix podria haver la possibilitat de que Rafinha no sigui titular en aquest partit que jugarà 4.100 metres a El Alto, que és la zona metropolitana de La Paz.
Ancelotti, el dia que va donar la llista, va explicar que no és que estigués exercint d'entrenador vitalici del Madrid, que no havia convocat a Rodrigo, Vinícius, Militao, perquè ja els coneixia molt i que volia conèixer jugadors nous. En aquesta línia, tindria bastant sentit que fes una alineació molt, molt nova amb jugadors. Vaja, no crec que li calgui conèixer Rafinha a aquestes altures. Mai millor dit, això de les altures.
L'error principal, el pecat original, és el fet de que Rafinha entri en aquesta convocatòria. Perquè Rafinha aquí al Brasil té el mateix estatus ara mateix a la selecció brasilera que Vinícius. Si Vinícius no el porta perquè tenia un partit d'acumulació de targetes, doncs tampoc Rafinha hauria d'haver anat. Si no porta Rodrigo perquè la relació entre els dos no va acabar gaire bé i li vol enviar un missatge, doncs tampoc Rafinha hauria d'haver enviat. I, de fet, ho havien publicat a l'Esport que el Barça, amb el mal ja fet, li hagués agradat que Rafinha fos desconvocat després del partit de Maracanà. Això no ha ocorregut. Ha continuat amb l'expedició brasilera i el mal ara mateix ja està fet, perquè Rafinha està viatjant ara mateix de Rio de Janeiro fins a Santa Cruz de la Sierra, on farà nit aquesta nit la selecció brasilera, i doncs aterrarà a Barcelona amb les combinacions d'avions, doncs si va tot bé, igual el dimecres al vespre, amb la pallissa d'haver creuat l'Atlàntic, de canvis horaris, de canvis de climes, per jugar dos partits absolutament innecessaris per Brasil, que no serveixen per res. I ja avancem que a la data FIFA del mes d'octubre, Brasil fa la seva particular gira asiàtica, jugarà a Seul contra Corea i després a Tòquio contra el Japó.
Ole, doncs mira, encara no hem passat aquesta i l'escenari que ens pintes per l'octubre és encara millor. Bé, el Brasil i m'imagino que totes les seleccions sud-americanes, perquè aquesta setmana s'acaba la classificació i per tant les dates FIFA que quedin fins al Mundial són totes per fer amistosos o el que vulgui cada federació. En tot cas, Joaquim, no consta que Rafinha tingui cap mena de problema físic. Una altra cosa és que sigui més o menys convenient que jugui aquest partit, però ell físicament està bé.
No, en principi està bé. Ancelotti no ha parlat de noms en la roda de premsa aquest matí. Ha dit que introduiria canvis, que volia conèixer i veure en acció jugadors que no ha parlat de suplents, perquè teòricament són suplents, perquè en aquesta convocatòria Ancelotti, i això és doblement preocupant des de la visió del Barça, és que ha portat suplents dels suplents. Llavors encara té menys sentit de que Rafinha estigui aquí. En teoria no té cap mena de problema, el que et deia, ell ha entrenat en normalitat aquests 3 dies a la Granja Comerí, ara mateix viatjant cap a Bolívia, però no té ni cap ni peus el que ha fet Ancelotti amb Rafinha en aquesta convocatòria.
Molt bé, doncs queda dit i queda explicat. Aprofito que et tinc aquí, Joaquim, que coneixes perfectament què passa i què es diu al Brasil, perquè ara parlarem del nivell de la selecció espanyola. Els brasilers ara amb Ancelotti i amb alguns nous futbolistes que han anat apareixent, penso en Estevao, en João Pedro, que han aterrat al Chelsea, es veuen favorits pel Mundial o assumeixen que potser estan un grau per sota de seleccions com Espanya, com Argentina?
No, ara mateix aquí hi ha un acte de fe amb Ancelotti d'aquí fins al Mundial, però hi ha una satisfacció. Fixeu-vos quin és el panorama. La satisfacció de Brasil és que amb Ancelotti Brasil no ha encaixat cap gol en els 3 partits que l'ex del Madrid ha dirigit a la selecció. A partir d'aquí, és curiós perquè un dels canals aquí brasilers d'Esport TV, que és el grup Globo, parlava ara mateix de la Mine Yamal, de la selecció espanyola, i deien que obertament és la principal favorita per guanyar el Mundial. I en segon lloc seria Argentina. És curiós això perquè jugadors com Lamine aquí al Brasil hi tenen una devoció increïble.
Home, que... clar, però si és amic de Neymar.
No només pel fet de ser amic de Neymar, sinó perquè les seves característiques de joc, per la seva forma de jugar, diríem que és molt brasilera, molt sud-americana. I aquí a Brasil es creu obertament que Espanya, vigent campiona europea, és la favorita número 1, i després, òbviament, Argentina, que hem de recordar que s'ha passejat les eliminatòries sud-americanes i que ha guanyat, a part del Mundial de Qatar, les dues últimes edicions de la Copa Amèrica.
Molt bé, doncs així ho viuen al Brasil. Suposo que per no perdre estat d'ànim convoquen Rafinha sistemàticament, fins i tot per les costellades. Joaquim, sempre un plaer tenir-te aquí al Tot Costa. Una abraçada molt forta. Gràcies.
Una abraçada. Well, it's one for the money, two for the show.
Three to get ready now, go, cat, go, but don't you... Ara ens parlava el Joaquim Piera de Lamine. Roger Bosà, bona tarda.
Bona tarda.
Divendres quedàvem amoïnats. La qüestió és amoïnar-se.
No, quedaves tu amoïnat.
Sí, no. La qüestió és amoïnar-se.
Doncs mira, diré dues coses, no són medalles, però diré
a veure.
Que el 0 a 6 demostra que podies haver anat amb la sub-21 i hauries guanyat igual, i
no,
segon...
No és veritat.
No va ser Lamine, però pregunteu-li a l'Atlètic si estan encantats o no. Bueno. Que...
Però, clar...
No,
el Williams no estava tocat,
no?
No. Aleshores, no, però és que a mi em sembla
partits.
Bé... Però
els dos partits.
La teva petició seria que no juguessin.
No,
la meva petició... Però és que si aquell senyor té un partit oficial...
La meva petició és que per jugar contra el Gratallops i el Torrellobeta no cal fer jugar el mateix.
Però Turquia no és el Gratallops.
No,
Turquia
no
és el Gratallops.
Però Bulgària...
Home...
Vaja, jo sóc el president de l'Atlètic, vaja un. I fot una roda de premsa, perquè aquest tio es perdrà dues jornades de Champions.
Però per la selecció espanyola, jugar contra Turquia ve a ser el que és pel Barça jugar contra el Rayo Vallecano, és a dir... No,
sí, amb la diferència...
Similar,
amb la diferència...
Que el paguen.
Que el Barça és qui el paga, però per això et dic que el punt de partida...
I l'Atlètic ara...
Sí, Costa, però que el teu punt de partida és que per tu, i ja ho entenc, i per mi probablement també, el millor seria que tots aquests partits de classificació s'eliminessin.
Ara anem al kit de l'estiu.
Però no, com possible. Que això és així, tu no li pots demanar
si
a Luis de la Fuente que ell
si
no els
el
faci jugar.
Si el Mundial van 48, jo crec que podrien eliminar-los directament.
D'acord, el que passa
veure,
que el negoci és que la selecció juguem partits. Seferina amb un bombo
d'Europa enviem. Aquests, no sé, és que, no sé quants en van d'Europa, no cal enviar-los a jugar a llocs ignots, i menys els dos partits. Però després
no, sí, però si en això estarem tots d'acord. El cas és que...
Tenen cura de la salut del jugador? Clar, doncs mira,
pregunta-li
a
l'Atlètic. Que tu li exigis
no, pregunta-li al PSG, con Dembélé.
Per exemple,
sis setmanes. Però el que tu li exigeixes a Luis de la Fuente és que ell pensi com si efectivament aquells partits no servissin per res.
No.
I ell pensa que aquests partits són el més important que té perquè és la seva professió i selecciona l'espanyol.
Si és que li van contra ell també, perquè al final de... Bueno, no, li va a favor, en realitat, per...
Ara descansarà Williams.
Arribarà al Mundial superdescansat. En fi, no em vull escalfar perquè el que a mi m'amoïnava és Lamine.
La mina està bé, sí. Ja vam dir la setmana passada que no era res, pel que ens deien des de la Federació Espanyola, que no tenia res greu a l'esquena, i de fet va ser titular ahir. Va fer dues assistències, va jugar 70 minuts. La mina està bé.
La segona assistència que li compten és la del gol de Merino?
Sí.
Home...
Sí, la
de Ferran és una gran assistència, la del gol de Merino. Li fa una passada un tio que fot un gol per l'escaire des de fora l'àrea.
Bueno, tècnicament...
Això de les assistències...
Sí, jo li volia mitjar Michael Jordan, i Michael Jordan se'n va d'altre.
Correcte.
Per les majors assistències.
Això mateix, sí. Doncs estaria bé que no ho
fessis. Tampoc li agrada això.
Ahir Mapileón assisteix a
Patrick Harro. Sí, no, i el negro Enrique a Maradona el gol del Mundial, i Frank Débora a Rivaldo, el xilena, sí.
Enric Banyeres ho deia, que era mèrit de Frank Débora.
Aquella pilota anava molt ben
centrada. Clar, perquè anava ideal per la...
I Bussi a Leo en el Bernabéu.
Correcte,
sí.
No, Lamine torna bé, i també la resta, eh? Pedri, que va fer un partidàs ahir i que va fer dos gols, Ferran, també golejador, i Fermín, que va jugar uns 20 minuts, també els que no van jugar, Cubarsí i Olmo, que sí que van jugar el primer partit, tornen cap aquí tots sans i estalvi, Lewandowski també torna bé després de marcar en Polònia, va jugar ahir, va marcar contra Finlàndia, torna cap aquí també bé, avui juga Christensen amb Dinamarca, avui contra Grècia, i demà, a banda de Rafinha, 3 més, Koundé en França, Araujo amb l'Uruguai, que ja està classificada pel Mundial. Veurem si juga Araujo, que no va jugar l'altre dia perquè estava sancionat, i Rashford, falta per jugar també, que jugarà amb Anglaterra. L'altre dia va jugar 70 minuts.
Molt bé. Doncs...
Però Rashford podria ser titular el diumenge.
Si no arriba Rafinha...
No, Rafinha arribarà.
Arribarà trinxat, sí. Bé, ja ho anirem afinant a mesura que passin aquests compromisos, però per sort ningú més del Barça ha pres mal, ja m'ha explicat la qüestió de Jong. Per parlar un moment de futbol, no és cap sorpresa, però ahir pots destacar Lamine, que al marge de si era assistència o no va fer un gran partit. Pots destacar Merino, pots destacar Oyarzabal, però a mi em fa la sensació que una mica com passa al Barça, quan la cosa va, i Espanya hi va jugar molt bé, és perquè Pedri fa girar tot l'univers al seu voltant.
És que estem parlant del millor centrocampista del món.
Sí, eh? Ni Vitinhas, sí, ni històries.
Sí, sí, per mi sí. Per
molt
mi
bé. Sí. Sí, sí, sí.
No, per mi sí.
Només preguntava, no?
No, no. Evidentment, Vitinha està jugant a un gran nivell, ha jugat a un gran nivell, però crec que Pedri és que ho fa tot bé. O sigui, ara, a més, marca gols, però això ja, per mi, no és lo important. És com juga ell, com fa jugar l'equip, com juga en diferents posicions, al Barça, a la selecció. Per mi estem parlant d'un jugador monstruós, o sigui, és un jugador extraordinari i que a més està jugant molt. Això que parlaven al principi de Gavi, o sigui, quan Pedri fa 2 anys, no?, va tenir tants problemes físics, mira com està ara Pedri. O sigui, això en treball, en sacrifici, en esforç, no dic que Gavi no ho faci, això ben fet pots tornar a un
esforç, un estudi del Barça,
un entrenador que el canvia de posició.
Sí,
que per mi és la clau.
Sí, però ell
de la Fuente ha acabat baixant del burro, eh?
Sí,
ja no el fa jugar de mitja punta.
Li ha costat.
Sí, sí.
Tampoc, bueno, saps.
No hi ha la
Fabià. Pedri de mitja punta també és molt bon futbolista, eh?
Per mi...
Però el salt...
Per mi hi ha una diferència...
No, és que té tot el futbol de cara.
Sí, sí.
És que quan juga al mig del camp, i al mig del camp vull dir no de mitja punta, tot pivota al seu voltant.
Sí, sí.
Jo, no seré jo qui discuteixi les qualitats de Lamine Yamal, que em sembla el millor jugador del món, però és que imaginar com canvia un equip, sigui el Barça o sigui Espanya, quan hi és o quan no hi és Pedri al comandament, a mi em sembla molt bèstia, vaja. No sé com ho veus, Marta.
Sí, sí, no, marcar la diferència, i jo crec que se n'està donant tothom de fora, perquè nosaltres aquí al final el veiem cada setmana, però és que amb el partit d'Espanya d'ahir jo crec que la gent ja se n'ha adonat. No?
Això és la síndrome Laudrup,
sí,
que és... que bo!
Sí, dius...
Escolta, ja fa un any que us estem
aquí,
dient que ho està patant.
Sí, exacte. Però és que és descomunal. Més enllà d'això, va sempre 7-8 segons per davant del rival, i això és que el fa anar molt ràpid en la presa de decisions. Sap on desmarcar-se per estar sol, on rebre la pilota. I a més, és que físicament, tu el veus, i no para de córrer en tot el partit, o sigui, està tot arreu. I això és molt difícil, sobretot per un migcampista que té tants quilòmetres per agafar, perquè de tant el veus salvant una ocasió que el veus rematant o que el veus fent una assistència. Per mi, és sense dubte, estic amb el Marco, ara mateix, el millor migcampista del món.
Venga. No seré jo qui trenqui aquesta... A mi Vitinha m'agrada molt, però crec que és diferent, no? És un altre tipus de migcampista. Per mi Pedri és el millor del món. A Madrid ja estaven avui fent debats de si és Xavi i Iniesta, a qui s'assembla més, si és millor que Xavi i Iniesta, si té més gol. En fi, si voleu fer aquest debat el fem. Jo no sé si se m'assembla més a Xavi o a Iniesta, però sí que crec que és el millor. I al mig del camp...
S'assemblava molt a Iniesta i de fet...
I ara...
fa més coses de Xavi que
per mi és una barreja entre els dos.
Té un
problema, entre cometes, al mig del camp a Espanya, que és que, a més, Zubimendi ho està fent molt bé.
Sí.
I Rodri, clar, se suposava que era pilotador, intocable i tal, i quan Rodri torni a estar bé, jo no sé què farà.
I Fabián.
Sí, però parlo del mig-centre, diguéssim.
Ja, però és que quan torni Fabián,
ja no hi caben tots,
la temptació de dir m'agrada més Fabián que Merino... torno a posar Pedri endavant, la té. Veurem
tu
com
la trauries a Zubimendi per posar Rodri?
Ara no. No, clar, però és que Rodri...
Tots els periodistes de Madrid diuen que ho farà.
La qüestió
que ho farà
és...
perquè ell mor amb els seus i la Guàrdia Pretoriana i Unai Simón per sobre...
La qüestió és si el millor Rodri és superior al millor Zubimendi?
No. Sí, el millor Rodri és millor que el millor Zubimendi. Però
ara
el millor Rodri...
Exacte.
És com Gavi.
S'ha de veure.
És veritat que Rodri ja fa temps que té l'alta, no ha jugat regularment, però vull dir que si li corres pressa ja ho hauria... Vaja, Bulgària el podia haver posat i no ho hauríem notat. i de moment no ho ha fet. En fi, ja ens sentirem a parlar. Mira, parlant de migcampistes d'etiqueta, n'hi ha un que ja es va retirar i que torna, Roger, l'estaf tècnic de Hansi Flick.
Thiago Alcántara, que ja va ajudar Flick els primers dies de la temporada passada, l'any passat, no es va quedar, recordeu que va voler treure's el títol d'entrenador, al final va marxar, ara es reincorpora, en principi continuarà fent de pont entre els jugadors i Flick, però és veritat que el seu rol encara no està del tot definit, encara no ha començat, no ha trepitjat la gespa, per entendre'ns, sí que se l'ha vist per la ciutat esportiva, la seva arribada segurament s'anunciarà aquests dies, ho anunciarà el club i potser també Flick doncs en parlarà aquest dissabte a la roda de premsa. Avui l'estaf ha fet un dinar, per cert, que també ha servit de benvinguda de Thiago, que és de la màxima confiança de Flick i que, com dèiem, ara sí doncs, que es reincorpora definitivament.
Doncs molt bé.
Caps, gran fitxatge.
Caps privilegiats del futbol no sobren, no,
al contrari,
no sobren mai.
Al contrari, aporta molt. Sembla un gran fitxatge.
Un altre futbolista que les lesions... Va ser brutal, sí. Però les lesions ens van impedir veure encara una cosa més espectacular que la que ja vam veure.
Sí, sí, i en el seu moment al Barça la competència que hi havia també li va fer triar emigrar. Que...
Encertadament.
Sí, jo crec que sí.
I mira quina carrera va fer.
Sí, és que jo de Thiago sempre recordo aquella frase del futbol no s'acaba al Barça, que
i ell
ens
ho va
pot
demostrar.
Tocar la pera, però ell va demostrar que és així perquè va fer carrera al Bayern i després al Liverpool.
No està mal, eh? Bayern i Liverpool, eh? I Barça.
Que sí, que no s'hi va instal·lar, però que ja havia guanyat els seus títols quan va marxar. Roger, alguna cosa més?
Res més.
Mercès.
Adeu.
Una pausa i torna Laia Tudel a explicar-nos quan se sabrà on jugarà el Barça-València.
Calma, no ens precipitem.
Spoiler, no serà avui. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si no vols que l'estiu acabi i ja tens ganes de tornar a marxar, ha arribat el moment que estaves esperant. Amb les tarifes promocionals de Singapore Airlines podràs volar a destins màgics des de només 580 euros, taxes incloses. Reserva abans del 24 de setembre a singapureair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. La màgia de viatjar t'espera.
Una teranyina és una obra mestra de l'enginyeria. Estructures perfectes que les seves autores teixeixen en llocs oblidats. Com ara el dipòsit d'un cotxe que no cal omplir. Nova gamma híbrida Cupra amb fins a 130 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Parlar de l'Sting és parlar d'una veu increïble i única.
És una icona.
Vam tenir un èxit espectacular. Tenim algunes cançons famosíssimes, però jo volia més llibertat i vaig tenir la valentia de seguir el meu instint.
Nits sense ficció. Sting, un home lliure. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Havia tingut mai avioneta?
Ui, no, és la primera.
No ha pilotat mai cap aeronau?
Home, sí, en algun videojoc.
Doncs així no sap el que és un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotted, oi?
No en tinc ni idea. Potser m'hauria d'haver comprat una avioneta més senzilla.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest dimarts, per tan sols 2 euros, pot de 86 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, millonari forever.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saps quin dia és avui? Avui és el dia d'emportar-te un trosset d'Itàlia fet amb molt d'amor i no pagar-lo fins a 2026. Descobreix els Fiat Days, amb fins a 6.000 euros de descompte en tota la gamma híbrida i elèctrica i no paguis fins a 2026. Finançant amb Stellantis Financial Services fins a fi de mes. Consulta les condicions a fiat.es.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Ha tornat la nit dels ignorants amb Marta Romagosa.
He començat a ser ignorant,
i m'agrada molt. Aprenc de tots vosaltres perquè, com diu el filòsof Josep Maria Esquirol...
El saber pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sí, això és Rencars, eh? Un dels grups de capçalera del Salva Pou i de, també del Tot Costa. Segle XXI, Laia, això, veus?
Molt bé.
Torna la Laia per explicar-nos què hi ha de nou sobre l'escenari del Barça-València.
Quan ja no et pregunto de...
Res nou, no?
5 minuts, més o menys.
A jugar al Johan. És que...
Et sobren 4 minuts i...
No, 50 a veure, anem a pams. Demà serà... Demà a la tarda és quan el club anunciarà, per fi, on es jugarà aquest Barça-València de diumenge a les 9 de la nit. Demà, per què demà? Doncs perquè demà a la tarda encara hi ha una altra... una nova inspecció de l'Ajuntament al Spotify Camp Nou per veure com estan les instal·lacions i si li poden donar la llicència de primera ocupació. Però, important, perquè et puguin donar aquesta llicència, tu has de tenir el certificat de finalització d'obres firmat. I a aquesta hora, falten 5 minuts per les 8 del vespre, el Barça encara no el té firmat. Falta la firma de Decra.
Per si algú,
anem justets,
però, eh? Per si algun oient s'ha perdut i no és expert en arquitectura ni en urbanisme, el Barça està esperant que l'Ajuntament li doni una validació, però encara no té la pròpia validació de la gent que està fent les obres.
És el que dèiem divendres, que el que falta és la firma d'aquesta mena d'auditor, de dir, no?, una mica de... m'ho miro tot, i d'acord, doncs sí, ara ja podem tenir, ja et pots donar el certificat que les obres estan finalitzades, com a mínim les de la primera fase, primera A, i t'ho firmo, UA. Doncs bé, encara no ha arribat aquesta firma. I, evidentment, si demà aquesta firma no arriba, per molt que bé que vagin la revisió, la visita d'inspecció de l'Ajuntament, doncs no podrà donar la llicència i, per tant, diumenge, per això dèiem que ara mateix, diumenge aquest Barça-València, si el Bernat la setmana passada ja parlava d'un 99,5%, doncs ja ho tenim. Vull dir, és que, vaja, aquest partit es jugarà el Johan Cruyff. Hi ha aquelles sorpreses, uns girs d'aquells de guió inesperats.
No s'atreveix a 100, eh? Ens ha situat en el 99,9, però...
No, infinit. No, saps per què? Perquè el Barça és que coses més estranyes han passat. Però això seria ja una cosa paranormal, pràcticament.
Si ha de ser el Johan, com deia abans el Sanabra, ho poden anunciar el mateix dissabte, perquè 6.000 persones ja les trobarem.
A veure, també pots jugar, dèiem abans, una mica, fent una gimcama, un esquema amb els socis, i el mateix dia donant pistes,
a
veure en quin estadi es juga el partit, perquè ja posats, ja potser té gràcia i tot. Bé, el cas és que demà només comunicaran on es jugarà el Barça-València. No diran res del Barça-Getafe, ni del Barça-Real Societat, ni del partit de Champions.
No estem parlant del mes d'abril, eh? El Barça ara té 3 diumenges seguits en partit a casa. El del València, el del Getafe i el de la Real Societat. Vull dir...
Si estem parlant de 10 dies mínim...
No corris,
Champions
ve després.
1 d'octubre.
Sí, sí. Encara tindrà pressa el Costa.
Aniran...
A poc, home.
No, però que ho dic. Que la Laia ha dit 3 partits seguits a casa i algú pot pensar... 3 partits a casa poden ser d'aquí.
A veure si voldràs saber també el calendari.
No, jo no vull saber res.
No, el cas és que diran partit a partit anunciant a poc fins que no tinguin la llicència definitiva on es jugarà. Ara bé, clar, la setmana que ve sí que és cert que haurien de comunicar ja on es juga el de Champions, l'1 d'octubre, el Barça-PSG. Recordem que per Champions és obligatori un mínim d'aforament de més de 40.000. Per tant, el Johan queda totalment descartat. Mm. És a dir, que
el Johan és un recurs perquè no hi havia Montjuïc aquest cap de setmana. És a dir, el que podem dir segur és que el Johan Cruyff només s'hi jugarà al Barça-València.
Bé, depèn, això és el que anava a dir. Ah. Si tu la setmana que ve tens l'hoquei perquè l'1 d'octubre tu podries jugar al Camp Nou, el partit de Champions...
Ja no toca en Montjuïc.
Llavors, ja Getafe torna a repetir Johan...
I et quedaries 3 partits de Lliga al Johan Cruyff.
Podria ser que repetis Johan i
vas a Montjuïc. És una palmada econòmica notable, eh?
Però si ja tu dones...
Molt notable.
Bé, però també has de tenir en compte que has d'obrir dos estadis...
Per què repeteixes Johan?
Perquè si no... tu t'assegures que la Champions pots Montjuïc... obrir Montjuïc... Sí. Ai, perdó. És que el nou. Ja no obres un tercer estadi amb la, tota la logística. Ja però... quedes els dos partits de Lliga al Johan...
I per un partit de Lliga no és millor jugar-lo a Montjuïc que al Johan, el partit que queda entre la Lliga i la Champions.
El que passa que ja van
la logística de traslladar-ho allà...
La logística, però entre 6.000 tios...
La logística i pagar el lloguer d'aquell dia...
Això podria ser.
Que no pas...
Que puguis ingressar amb també un Barça-Getafe... Bé, no sé... Home, però tothom li fa il·lusió poder veure un partit del Barça. Bé, el cas és que, el que anava a dir...
No, seran autèntics escollits. D'una massa social de 140.000 socis i 80 i escaig mil abonats, 6.000...
Bé, són 17-20...
És com si et toca la 6.49, no, més o menys.
Però són uns 20.000 els que estaven anant a Montjuïc, vull dir que...
Sí, això també és veritat.
És entre aquests 20.000, no?
Ara, si la setmana que ve tu ja tens confirmat, perquè ho has de dir ja, on es jugarà aquest Barça-PSG... tu ja saps que no podràs tornar al Camp Nou, doncs llavors ja sí que tornes a Montjuïc per Champions i ja els partits de Lliga, com el Barça-Getafe, ja estaràs a Montjuïc.
També us dic que si Montjuïc us semblava l'Annapurna, espereu-vos els accessos al Johan Cruyff per veure un,